més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
August Serra seguirà sent el president del tennis Sabadell els pròxims 4 anys.
A nivell d'instal·lacions, ja us he de confessar que ahir em va trucar llarga nit l'alcaldessa i el primer que li vaig dir, donar-li les gràcies, però ja li vaig reclamar que a veure si podíem abordar el tema de hem de fer unes ampliacions d'unes pistes de tennis que estem pendents d'una concessió, i em va dir no pateixis que hi estem en el cas. Per tant, jo ahir mateix ja vaig començar a treballar per poder fer realitat un dels projectes que tenim en cartera, no?
Enllaçarà així dos mandats, 8 anys al capdavant de l'entitat del carrer Prat de la Riba. Amb superioritat, la candidatura continuista es va imposar ahir a les altres dues, a les alternatives, encapçalades per Francesc Teruel i Manel Jiménez, en unes eleccions, les primeres en la història de l'entitat, que van reunir molts socis, més de la meitat dels que tenien dret a vot. Avui al Cafè de la Ràdio hem parlat amb el reelegit president en la seva primera entrevista des de les eleccions. El recompte va ser ahir gairebé a la mitjanit. Hem escoltat ja un petit tastet, de seguida una mica més.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
A les vies de so, un dia més, el Toni González.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
El Barcelona va empatar 1-1 ahir al camp de l'Eintracht de Frankfurt, anada dels quarts de final de l'Europa League. La resta de marcadors van ser West Ham 1, Olympic Lyonnais 1, Braga 1, Rangers 0 i Leipzig 1, Atalanta 1. Avui s'enceta la jornada de primera divisió amb un duel andalús, Sevilla-Granada, a les 9 al Sánchez-Pizjuán. La selecció espanyola de futbol femení va empatar ahir 1-1, un amistós contra el Brasil jugat a Alacant. El gol de la Roja el va fer l'exarlequinada Alexia Putellas. El Barcelona ha tancat la fase regular de la Lliga de bàsquet amb una derrota 80-104 en un partit de pur tràmit contra el Maccabi. L'equip de Jassy Kevicius s'enfrontarà al Bayern de Munic als quarts de final i també coneix el seu rival als quarts de la Champions, el Barcelona d'handbol. El Flensburg serà l'últim escull dels blaugranes abans de la Final Four de Colònia, amb l'anada alemanya l'11 de maig i la tornada al Palau una setmana més tard. A més, Paula Badosa s'ha classificat pels quarts de final de Charleston. La tenista empordanesa ha remuntat el seu partit contra la nord-americana Claire Liu i ara jugarà contra la suïssa Belinda Bencic. I per últim, el Benfica serà el rival del Barcelona de futbol sala a les semifinals de la Copa d'Europa, que jugaran a Riga, a Letònia, el dia 29 d'abril. L'altra semifinal enfrontarà el vigent campió, l'Sporting de Portugal, contra l'Accés de París, classificat per l'expulsió del Tiumen de Rússia. Tot això era fora de l'Hotel Suís, aquí a casa nostra.
Comenta la recepció.
Tindrem una mica més a fons, en profunditat, les primeres declaracions d'August Serra com a president reescollit al tennis Sabadell. També la roda de premsa en directe de Pedro Munitis, de l'entrenador d'un Sabadell que avui viatja cap a Sevilla per enfrontar-se demà al Betis Deportivo. Les estadístiques prèvies a la visita de demà, precisament a la Ciutat Deportiva Luis del Sol, waterpolo, motor o natació, entre d'altres.
L'actualitat de la primera ref.
Avui s'enceta la jornada amb un Andorra-Castilla a les 9. Si guanyen els locals, demà el Sabadell tindrà l'opció d'entrar momentàniament a les places de play-off. A l'altre grup, mateixa hora, i amb estrena a la banqueta local, Unión Deportiva Logroñés, Tudelano a les Gaunes.
La notícia curiosa.
Avui és l'aniversari de la filla gran d'Antoine Griezmann, Mia. Fins aquí no hi ha massa curiositat. També del fill mitjà, de Maro, i de la petita, Alba, els tres nascuts en anys diferents, 2016, 2019 i 2021. Van tenir bon ull, per tant, els pares, amb el naixement de les tres criatures, clavat al mateix dia.
De quin partit no estarem pendents?
A les 4, a Bulgària, jornada 26, Botev-Bratsa contra Slavia Sofia.
I a les xarxes socials.
La portera del Real Madrid femení, Missa Rodríguez, signant una samarreta de l'etern rival del Barcelona durant l'estada d'Alacant amb la selecció espanyola.
Avui celebra el seu aniversari.
A més dels tres fills d'Antoine Griezmann, també Alassana Mané i Felipe Sanchón, companys en el seu dia al Centre d'Esport Sabadell, i també una exarlequinada, Carol Miranda.
Hotel Suís.
Som-hi, entrem en matèria. De seguida marxem cap a la nova Creu Alta perquè ens expliqui des d'allà el Pau Vituri com veu a Pedro Munitis en roda de premsa. Abans, però, aquest nom propi de la jornada, el d'August Serra, que ha revalidat el càrrec de president del Club Tenis Sabadell. Les primeres eleccions de l'entitat del carrer Prat de la Riba van saldar-se ahir a la nit, ben entrada la nit, amb el triomf de qui ja era el president des del 2018 al club, amb 504 vots i quasi el 65% dels sufragis. Segon va ser Francesc Teruel, amb 90, i tercer, Manel Jiménez, l'expresident en el seu dia, amb 88 vots. La participació es va enfilar per sobre del 54%, amb gairebé 800 socis acudint a les urnes. Es tancaven a les 10 de la nit, a quarts de 12, pràcticament, la confirmació d'aquests resultats. I aquest matí, al Cafè de la Ràdio, aquí a Ràdio Sabadell, Serra ha explicat les sensacions posteriors a aquests primers comicis i als 4 anys de mandat que tindrà ara per endavant. Amb la veu del Pere Gallifa, escoltem alguns dels fragments d'aquesta conversa.
Repassem la primera entrevista d'August Serra com a president reelegit del Tenis Sabadell, recuperant 6 titulars. El primer, destacant l'alta participació.
És una de les grans satisfaccions i fins i tot de les sorpreses, no? Sent les primeres eleccions, doncs jo no comptava que la gent estigués tan motivada per venir a votar a les mateixes. I per mi, jo, i públicament vull fer l'agraïment entre això, diguem-ne, d'aquest esperit constructiu que i que ahir va ser una festa democràtica.
Analitzant la seva àmplia victòria ahir a les eleccions, Serra creu que el soci els ha reconegut la gestió feta durant la pandèmia.
Crec que un dels èxits de la nostra gestió dels últims 4 anys va ser intentar superar bé el període del tsunami de la pandèmia i amb imaginació generar activitats que han fet que la massa social torni molt ràpid, estigui contenta amb les activitats outdoor que fem, i d'alguna manera això és el que crec que ens ha reconegut tota aquesta gestió i tota aquesta imaginació per superar aquest mal de ventre, vaja.
Una campanya, tot això, que ha tingut moments de tibantor entre els candidats. El president admet que no se sent satisfet amb com ha anat tot.
Jo tinc un sentiment una mica agredolç d'aquesta campanya, ho he de confessar. Jo des del primer moment vaig demanar que fos una campanya neta i propositiva, però les campanyes són molt glamuroses, però les carrega el diable, i aleshores jo crec que hi va haver moments que jo crec que es van dir mentides, que d'alguna manera, més que perjudicar la meva persona, que és la que era la línia de seguiment o continuista, el que van fer va ser perjudicar l'entitat. Dir coses que el que fan és perjudicar l'entitat, no, d'això no n'estic satisfet, i de fet una de les grans il·lusions meves que això no es torni a repetir.
De cara al futur, el projecte inclou diferents línies per al nou mandat. Pel que fa a les instal·lacions, a més d'alguns treballs de sostenibilitat, aquesta és la idea.
Nosaltres tenim un pla director que el vam plantejar a l'inici de la campanya, i la foto final és augmentar fins a 20 pistes de tennis, tenir 17 pistes de pàdel, algunes d'elles cobertes. O sigui, tot això, però és que no ho farem tot de cop. Per mi és un pla que està entre els 4 i 6 anys. Tenim recursos per fer-ho. El que passa és que són recursos que igual eixugaríem al fons del club, i el que hem de fer és anar analitzant en funció de les necessitats del club i dels socis i en funció de les disponibilitats econòmiques d'anar-ho fent.
L'aposta esportiva passa per reforçar i potenciar l'escola de tennis.
L'escola de base jo crec que la treballem molt bé. Hem tingut algunes dificultats de fuita de jugadors. Cada vegada es professionalitza més jove l'activitat tennística i se t'escapen perquè els ofereixen pues, coses. Evidentment, el tennis és molt exigent, és molt professionalitzat, els nanos s'hi han de dedicar molt. I aquí el que nosaltres intentarem fer, doncs, a veure si podem pujar un graonet posant recursos o posant el que faci falta perquè arribi un moment que puguem tenir els equips amb jugadors de casa i que amb alguna afegitó d'algun jugador fitxat, però que siguin pocs, ens permetin estar a la màxima categoria.
I en clau social, superada la xifra de socis prèvia a la pandèmia, un dels objectius d'August Serra és recosir la massa social.
El que he experimentat és que aquestes tensions, el que provoquen en un club com aquest, que hi han amistats creuades d'una banda i de l'altra, generen tensions i alguna ferida, que costen de curar, i un dels objectius aquests és que en poc temps a veure si som capaços de recosir una mica aquestes diferències que s'hagin pogut produir.
Podeu recuperar la conversa íntegra amb el president del Club Tenis Sabadell al podcast del Cafè de la Ràdio a radiosabadell.fm.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
L'enhorabona per l'August i també pel Manel i pel Francesc en aquestes primeres eleccions a la presidència del Tenis Sabadell. Insisteixo, saldades amb la victòria de la línia continuista amb l'August Serra, que tindrà 4 anys més per davant de mandat fins al 2026. Deixem el món del tenis, de la raqueta gairebé un quart de dues, marxem cap a la nova Creu Alta, allà ha de comparèixer en teoria ara, però diria que tampoc serà puntual avui aquesta roda de premsa el tècnic del Centre d'Esports, Pedro Bonitis, en un dia que és de viatge pel Centre d'Esports. Aquesta tarda enfilen cap a Sevilla, on demà a les 5 de la tarda s'enfrontaran al Betis Deportivo a la Ciutat Deportiva Luis del Sol. Explica'ns, Pau Vituri, nova Creu Alta, anem en hora o no?
Mira, t'explico, Adrián Arroyo, no anem en hora, anem amb 5 minuts de retard, això ens han dit. Per tant, bé, de moment, ara mateix estic sol, de fet, aquí a la sala de premsa Miguel Quereda, per tant, la cosa començarà tard, segur, i bé, en teoria ens han dit això, que en qüestió de 5 minutets ha de parlar Munitis, ha de comparèixer aquí després de l'entrenament que ha dut a terme el Sabadell a la nova Creu Alta, Adri. De fet, quan hem arribat ja hem vist els últims jugadors que quedaven fent, doncs, els últims xuts en fila cap a vestidors. Cas, per exemple, de Joseba Muguruza, Jacobo, etc. Sobretot aquests jugadors que potser tenen un paper més important en l'execució de l'estratègia.
Doncs aquesta última sessió, la nova Creu Alta, després de la d'ahir, més tàctica d'anar darrere de la pilota i fer la pressió a Sant Oleguer, avui els últims exercicis a la nova Creu Alta, evidentment ja amb Diego Caballo, que, insisteixo, va marxar just a acabar el partit i després ja va tornar de seguida un cop va veure el naixement de Sasha, del seu fill, com comentàveu ahir aquí a l'Hotel Suís. Avui veiem a les xarxes socials la imatge del regal del present que havia rebut per part de la mateixa entitat del Centre d'Esports al lateral esquerre del Sabadell, amb aquesta samarreta ben petitona per la seva criatura, pel seu segon fill. Et sembla llavors que avancem amb les estadístiques, Pau?
Sí, només un detall, Adri, perquè segurament, doncs, com tindrem prohibida la paraula playoff aquí a la roda de premsa.
No, tu no, la té prohibida ell de cara al vestidor. A nosaltres vestidor, ens la deixa dir, va dir l'altre dia a la roda de premsa.
Sí, però vaja, com si li pregunto, em puc imaginar la resposta. Simplement dir que avui, pendents a les 9 d'aquest Andorra-Real Madrid-Castilla, cobra la jornada 31, les matemàtiques són... Bé, les simplificarem bastant. Si guanya l'Andorra, el Sabadell, guanyant demà a la Ciutat Deportiva Luis del Sol, dormirà en play-off. Simplement, doncs, això, fer aquest incís. Si hi ha un empat, doncs el Sabadell necessitaria golejar, hi hauria triple empat amb el Castilla i l'Atlètic Balears. Bé, que té al·licients el partit amb el qual s'obre avui la jornada del grup 2.
Doncs estarem pendents. Avui a les 9, al Nacional d'Andorra, en cas de victòria tricolor, el Sabadell se situaria momentàniament en zona de play-off, guanyant demà a Sevilla, però a l'espera, evidentment, del que succeeixi diumenge, que hi ha un bon grapat també de duels, amb presència d'equips d'aquesta part alta, hi ha més algun que altre directe entre dos equips immersos en aquesta gresca. Anem a repassar les estadístiques amb la veu de la Núria García i la signatura gairebé a quatre mans, sobretot de l'Agustí Bernat i també del Sergi Parc. En la prèvia de la visita al camp del Fanalet Vermell, ens hem de quedar amb totes aquestes xifres imprescindibles.
El llibre de registre.
Nova oportunitat per al Centre d'Esports de mantenir-se a prop de la zona alta, al camp de l'últim classificat. Els arlequinats estan a 2 punts del play-off i visiten un Betis Deportivo que podria confirmar el seu descens de categoria aquest mateix cap de setmana.
El rival.
El Betis Deportivo és el cué del grup 2 de la primera ref, amb només 15 punts i uns registres molt pobres. Els verdiblancs han perdut 22 partits en el que portem de temporada, sumant 17 gols a favor i 48 en contra, i ha estan a 23 punts de la permanència. Jugant a la Ciutat Deportiva Luis del Sol, els andalusos han aconseguit 6 punts, 2 victòries i 13 derrotes. Són el pitjor local de la categoria i no guanyen a casa des del 30 d'octubre.
La curiositat.
Aquest Betis Deportivo és l'equip amb pitjors registres de tota la categoria. De fet, encara no ha sumat tants punts com l'Extremadura, equip desaparegut fa gairebé 2 mesos. A més, han acabat 26 dels 29 partits disputats amb com a mínim un gol encaixat. Curiosament, un dels partits en els quals van deixar la porteria a 0 va ser a la Nova Creu Alta en el partit de la primera volta. Els altres dos duels també a la primera part de la temporada van ser les victòries a Sevilla contra el Costa Brava per 2-0 i l'UCAM per 1-0.
L'estadística.
Tot i que el centre d'esports tingui el play-off a 2 punts i fins i tot pugui entrar-hi aquesta jornada de forma momentània en funció dels resultats que es donin, hi ha un parell de condicionants que allunyen parcialment la meta. D'una banda, el gran nombre d'equips que hi ha pel mig, ja que el conjunt arlequinat és desè actualment, i l'altra, els averaix desfavorables amb els rivals que té just per sobre. Els de Pedro Munitis el tenen perdut amb l'Atlètic Balears, el Castellón i el Castilla, i tot i que amb el San Fernando el té igualat en el particular, ara mateix en el general sortiria també en contra. Queden per resoldre els pendents amb l'Algeciras i el Nàstic.
Els enfrontaments previs.
Només hi ha un precedent entre el centre d'esport Sabadell i Betis Deportivo, va ser fa poc més de 2 mesos a la Nova Creu Alta i amb un empat a 0 com a resultat final. En aquell moment amb dos conjunts estaven en descens i la distància entre tots dos equips era d'11 punts. Ara mateix és de 28. De fet, els arlequinats tenien llavors el play-off a 11 punts i ara està només a 2 de la cinquena posició.
Amb el xiulet a la mà.
Per segon cop consecutiu, un madrileny serà l'àrbitre del partit del Sabadell. El col·legiat Fernando Bueno Prieto, de 33 anys, dirigirà l'enfrontament. Acumula 8 temporades al tercer esglaó del futbol nacional, amb un parèntesi a la 14-15, i té una mitjana de 4,90 grogues i 0,31 vermelles per partit. No té cap precedent amb el centre d'esports, mentre que ha xiulat el Betis Deportivo en dues ocasions, totes dues amb derrotes pels verdiblancs als camps de Melilla i Badajoz.
El llibre de registre de l'hotel.
Doncs aquestes són algunes de les estadístiques que hem destacat avui en la prèvia d'aquest Betis Deportivo Centre d'Esport Sabadell, la primera visita a Sevilla per jugar contra el filial bètic del conjunt sabadellenc, que evidentment el Villamarín sí que n'ha jugat unes quantes vegades contra el primer equip verdi blanc. Pau Vituri, Nova Creu Alta, de moment sense Pedro Munitis aquí a la sala de premsa Miguel Quereda.
De moment sense Pedro Munitis, tothom aquí preparat, amb la mirada, jo crec que ja m'estàvem dient que en qüestió de d'uns instants doncs ha d'aparèixer el tècnic de Santander a aquesta sala de premsa Miguel Quereda de la Nova Creu Alta i començarem doncs amb aquesta compareixença prèvia al partit de demà davant el Betis Deportivo.
Un bon dia per saber, per exemple, com es troba Néstor Querol, que ahir va fer una part, la part de rondos, etc., al mateix ritme que la resta de la plantilla, igual que en dies anteriors, però després en el treball tàctic sí que va fer prevenció física, sí que va fer sprint, sí que va fer cursa contínua, però no va estar en aquest tram final d'entrenament amb l'equip. Per tant, veurem si viatja o no, perquè recordem que el pla de viatge, Pau Vituri, avui mateix ja van cap a l'aeroport a la tarda per desplaçar-se fins a Sevilla, dorm allà, a la capital andalusa, l'equip arlequinat. Demà, un cop acabi el partit, cap a l'aeroport, perquè el viatge de tornada serà més o menys pels vols de la mitjanit, tornant, de fet, l'expedició de Ràdio Sabadell i la del Centre d'Esports en el mateix vol per arribar aquí a Sabadell a quarts de dues pràcticament, però vaja, que avui ja marxa el Sabadell cap allà.
Sí, al final la logística per anar doncs és, obliga a fer nit per davant, però sí que és cert que el fet de jugar a les 5 de la tarda per darrere doncs també implica que els jugadors puguin tornar demà mateix i per tant gaudir d'un dia de descans. Veurem també com és la setmana que ve, Adri, m'anticipo, però recordem que entrem ja en Setmana Santa i per tant que el Sabadell jugarà divendres a la Nova Creu Alta, per tant serà una setmana força peculiar. Apareix Pedro Munitis aquí a la sala de premsa. Per
doncs l'escoltem. Jo et diria que dilluns serà el dia lliure i a partir de dimarts fins al dijous per preparar la visita al Sevilla Atlético divendres sant aquí a la Nova Creu Alta. Pedro Munitis, va.
Sí, sí, té tot el sentit. Vinga, que ja tenim aquí a Pedro Munitis preparat. Per tant, micròfon activat i comencem aquesta roda de premsa. Pedro, ¿qué tal? Buenos días. Sé que hemos sido muy pesados con la palabra playoff. De entrada te pregunto, ¿una victoria mañana sirve para alejarnos definitivamente del todo de fantasmas de abajo, de este sufrimiento que ha tenido el equipo prácticamente pues eso, desde tu llegada aquí a Sabadell?
Bueno, el triunfo de mañana daría continuidad a un trabajo bien hecho, porque digo que un trabajo bien hecho porque si queremos ganar mañana lo tenemos que hacer, si no va a ser muy complicado y no nos sacaría de la línea que venimos de trabajo. Las consecuencias, bueno, pues sí que sería un partido muy importante para, como bien dices, el equipo viene de pasarlo mal, de una situación, bueno, pues límite. Nuestra llegada, creo que íbamos penúltimos en ese primer partido, creo que nos pusimos a 5 puntos de salir del descenso sí que sería un partido importante para alejarnos aún más de la zona de peligro.
Partit més important de les 8 finals que queden pel rival.
La motivació, no? El rival és directe, no li necessites per arribar al play-off. Però visites a l'último, a lo mejor este...
I aquesta visita al filial bètic, és el CUE.
Bueno, sería un error que pagaríamos muy caro. Creo que es el partido más importante porque es el más inmediato. Después será el de la semana que viene, pero sí que, bueno, lo que dijimos la semana pasada, que no sabíamos contra quién jugábamos o no deberíamos de saber ni cómo se llama ni cuál es su puesto en la clasificación. Simplemente lo que tenemos que hacer es analizar qué nos vamos a encontrar delante y así debemos de trabajar pues para alejarnos lo máximo posible de lo que tú dices, de caer en el pesimismo cuando juegas contra el primero o en exceso de confianza cuando si miras la tabla y juegas contra el último clasificado. Nos vamos a encontrar un equipo durísimo, un filial de un equipo de primera división, una de las mejores canteras de España y jugadores con un potencial brutal, capaces de ganar acciones individuales, un equipo que está trabajado, que a nivel ofensivo son capaces de tener muchos automatismos en iniciación y quizá no tantos como el Albacete, pero creo que puede ser en ese sentido más peligroso porque es un equipo con una capacidad para ir a los espacios brutal, o sea que la complejidad del partido es muy grande.
Te pregunto, Pedro, por el estado mental del Betis Deportivo. En ese sentido, ¿qué rival esperas? Porque al final es un equipo que viene de un partido difícil en la Condomina, con 2 expulsiones, con toda esta dinámica detrás, que está al borde ya de certificar el descenso. En este sentido, en el aspecto mental, ¿qué Betis Deportivo te esperas?
Vale, yo creo que es un equipo que se va a coger hasta la más mínima opción que tenga, ya por el carácter andaluz, ¿no? Que es gente súper competitiva. Luego es un filial, o sea, que sus objetivos van mucho más allá de un ascenso o un descenso a nivel colectivo, sino que cada uno de ellos tiene el objetivo de llegar a jugar en primera división en el primer equipo del Betis. Eso va a hacer que quieran dar el máximo nivel, da igual cuál sea las circunstancias, ¿no? O sea, y cuando eres joven a lo mejor no eres tan consciente de las consecuencias que tiene lo que pasa a nivel colectivo y enfocas mucho más en lo individual, con lo cual ya te digo que no sé hasta qué punto les va a afectar de forma negativa las circunstancias en las que se están moviendo.
Sí, Pedro, este partido llega justo más o menos 2 meses de recibir aquí al Betis en aquel momento.
El partido que arriba 2 mesos després del duel de Nova Creu Alta.
Com han sido estos 2 meses?
Com han estat aquests 2 mesos?
Bueno, pues nosotros lo enfocábamos de la misma manera, queríamos ganar ese partido como fuera, independientemente de las consecuencias que tuviera a nivel clasificatorio, y ahora lo mismo. Venimos trabajando muchísimo, por momentos cerca del agotamiento, porque bueno, para nosotros es un reto como cuerpo técnico muy grande el hacer lo mejor posible en un club como el Sabadell, y los jugadores lo mismo. Sabemos que estamos en un club muy importante y cada uno que queremos dar nuestra mejor versión, y de ahí que que el trabajo está siendo bueno, constante, y no nos podemos apear de ahí. Ya te digo, la pregunta que me has hecho antes resume todo. Si empezamos a enfocar y a mirar cosas que no debemos, nos empezamos a alejar de ganar el partido desde ya.
Pregunto un poco también, Pedro, cómo está la plantilla. Esta semana Diego ha tenido esta magnífica noticia de su paternidad, si está disponible para el partido de mañana, si ya se ha reincorporado. Y también, sobre todo, cómo está Néstor de estos problemas físicos de las últimas semanas.
Bueno, pues por fin es una semana agradable en ese sentido. Vamos incorporando jugadores que venían estando lesionados. El caso de Óscar, que ya entró la semana pasada. Alfred entró en convocatoria, ya es la segunda semana que viene entrenando de forma regular. Néstor también se ha incorporado esta semana a los entrenamientos, o sea que, en ese sentido, la verdad que contento.
Diego, a todo esto viajará, ¿no?, con el equipo.
Tomaremos la decisión en nada. Ha tenido ahí un pequeño problemilla y veremos a ver si al final podemos meterlo en la convocatoria.
Preguntan para que cambies para una espamada al Betis.
En ese momento, la verdad, que tuvimos muy poco tiempo para trabajar ese partido. Nos sorprendió que nos metieran una línea de cinco. Creo que ahora mismo estamos mucho más preparados para afrontar cualquier situación que se nos presente. Y a esperar que nos encontramos mañana en cuanto a sistema, planteamiento. Sí que es cierto que no lo han vuelto a hacer, excepto el siguiente partido, creo que contra el Cornellá. Pero estamos preparados para encontrarnos cualquier cosa.
Y repregunto, ¿qué favorece más jugar que el otro equipo, como el Betis, tenga un delantero centro, una referencia o si no es referencia?
Bueno, es diferente. Ganan en unas cosas y pierden en otras, ¿no? Cuando no tienen una referencia, es un jugador con mucha más movilidad, mucho más rápido. Sí que te puede condicionar en centros laterales que si van por el aire tendríamos ventaja nosotros, pero tendríamos que tener muchísimo cuidado con los centros rasos, a la zona de primer palo, punto penalti. Es diferente, no es ni mejor ni peor.
No, fins aquí, aquesta roda de premsa, Pedro Munitis, i ara, com dèiem, enfilar cap a Terres Sevillanes per disputar aquest partit demà a les 5 de la tarda.
Doncs com a principal titular, mentre Pedro Munitis marxa d'aquesta sala de premsa, Miguel Quereda, aquesta tarda, insisteixo en la idea, marxen ja pels vols de les 6, aproximadament, camí de Sevilla. Aquesta, no sé si dir-li absència, com a mínim sí incògnita, de Diego Cavallo, que ja ho comentàveu ahir, ja no només per la paternitat, sinó que havia marxat després del partit cap a Salamanca, on va néixer la seva nova criatura, en Sasha, i ahir no estava a l'entrenament a Sant Oleguer, per tant era cridanera la seva absència perquè ja s'havia reincorporat a la plantilla, i avui hem pogut sortir de dubtes per la resposta. Jo crec que no s'ha volgut mullar massa Munitis, però vaja, sembla que no sé si estàs d'acord amb mi, tu que li veies la cara. Pau, explica'ns si podem anar fent-nos a la idea que no tindrem a Cavallo.
Doncs home, i més si acaba sent allò de llançar pilotes fora d'una decisió d'última hora. Tot apunta que bé. També com se sol dir en aquests casos, si estiguéssim a la jornada 38, si hi hagués una altra cosa en joc més propera, doncs segurament es forçaria, però per la resposta jo et diria que serà baixa.
I fins i tot tiro de memòria, i ja et deixo venir cap aquí, Pau, però diria que serien els primers minuts en Lliga que es perd des de l'arribada de Pedro Munitis Cavallo, que ho estava jugant absolutament tot.
Doncs mira, m'agafes amb el peu canviat, però sí, vaja, jo diria que no hi ha hagut cap canvi de cavallo des de l'arribada de Munitis. Tu bé deies, en Lliga ha jugat molts partits Dani Sánchez, però sempre ho ha fet doncs per davant d'aquesta posició de cavallo, que ha estat indiscutible des de l'arribada del Santanderí. I sí, ara estava tirant aquí de bé de futbol ràpidament.
Jo també, i Sergi Parc, a més, ha corroborat la dada, sí, o sigui, mira, que els tres hem acabat comprovant-ho.
De fet, l'última vegada que es va perdre minuts va ser el dia de la destitució d'Antoni Hidalgo, aquell 3-0 a Valdebebas, on va ser substituït al minut 56.
Doncs el salmantí, que demà al camp del Betis Deportivo podria perdre's els seus primers minuts en mesos i mesos des del mes de novembre en aquesta primera ref. Ara sí, Pau Vituri, gràcies per la feina, una abraçada.
Adeu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís.
Més futbol, més Sabadell. A la divisió d'honor juvenil, el Centre d'Esports Sabadell rebrà la Unificació en Bellvitge. Serà demà a les 4 de la tarda aquest partit a la Ciutat Esportiva Sabadell Olímpia. Gerard Puentes, què tal, com estàs?
Bon dia, Adri.
Oportunitat d'or per refer-se de la ratxa de dues derrotes consecutives, oi?
Podria ser, i tant. Tornada a Olímpia per al conjunt entrenat per Marc Nomen després de caure de manera contundent contra Damm i Girona. Recordem que en cap d'aquests dos enfrontaments els arlequinats han pogut marcar, tot i que el propi Nomen diu no estan preocupats d'haver agafat aquesta mala dinàmica.
La veritat és que són dos derrotes, són dos partits on no hem fet gol i ens tocarà apretar aquesta setmana per guanyar el Bellvitge. No estem preocupats d'agafar una ratxa o una tendència negativa, perquè crec que hem crescut molt com a equip i que tenim la capacitat de sotmetre molt els rivals, però sí que hem de ser conscients de que hem de ser més matadors i hem d'estar més fins de cara a porteria.
Per demà, l'urgència de l'equip rival, el Bellvitge, és alta, donat que a hores d'ara se situen immersos en les posicions de descens. Analitzant l'equip rival, el tècnic sabadellenc el defineix de molt intens i treballador, i tot això afegit a la necessitat de sumar punts.
Bellvitge és un equip dels més intensos de la categoria, són molt treballadors, tenen gent que pica molt ràpid a l'espai, intenten... Tenen dues maneres de defensar-te, o et poden buscar l'home a l'home dalt amb una pressió asfixiant, o et poden esperar aviam si comets algun error i ells poden sortir amb velocitat a atacar les esquenes, i a més van amb aquesta urgència.
I pel Sabadell, ara sisè, una victòria podria significar avançar un esglaó a la classificació, el que a hores d'ara ocupa el Mallorca amb els mateixos 44 punts que els arlequinats. En cas contrari, Cornellà i Girona estan tan sols a 2 i 3 punts respectivament, a l'espera de la punxada arlequinada per escalar posicions.
Per tant, demà cita doble, ja ho sabeu, a la Ciutat Esportiva Sabadell Olímpia, si voleu seguir des de la distància aquest Betis Deportivo Sabadell de les 5 de la tarda amb la ràdio, amb Ràdio Sabadell, podreu veure la doble ració, divisió d'honor juvenil després, i més tard qui sap si l'ascens del Sabadell B de segona a primera catalana en el partidàs que tindran a quarts de 7 de la tarda. Ahir el comentàvem aquí a Ràdio Sabadell, a l'Hotel Suís, els nois de Jordi López, un primer contra segon davant de la Pirenaica. Gerard Puentes, no pots venir per ser de blau cel, de Sky Blue, que és que entre la mascareta i això em recordes encara més a Aymeric Laporte. Gràcies, Gerard, fins ara.
Fins ara.
Des que li hem vist el semblant raonable al nostre estudiant en pràctiques, que no va el trec del cap. Més futbol, va, ara que estem fent ja aquí càlculs de quan necessita el Sabadell B per pujar o no pujar. Ja sabeu que si punxa l'Atlètic Gironella just abans del partit contra la Piri, el Sabadell B ja haurà ascendit, si no, en té prou en fer la feina davant de la Pirenaica. I a la inversa, també fan números a Can Urià, que aquests són una mica més feixucs de fer, perquè el Sabadell Nord està obligat a guanyar diumenge a casa davant del Sant Boià, senyor equip, una entitat històrica que, com aquell que diu, fa dos dies jugava contra el Centre d'Esports a segona B, si no vol enfrontar-se a la possibilitat que el descens a segona catalana sigui ja matemàtic i, per tant, seria gairebé un intercanvi de places, el descens del Sabadell Nord per l'ascens quan es confirmi del filial del Centre d'Esports. El conjunt arlequinat, els de la zona nord, estan ara mateix a 5 punts de la salvació, malgrat la ratxa de 5 jornades seguides sense perdre que acumulen, i només en queden 9 en joc. Per tant, depenent de com vagi la combinació, tant de bo que no, tocarem fer-ho, però diumenge, demà passat, es podria confirmar ja el descens del Sabadell Nord. L'Agustí Bernat ens detalla tota la situació.
L'equip de Carlos López continua a la recerca d'una permanència que està força complicada. Els de la zona nord tenen molt poc marge d'error abans de rebre diumenge a 11:45 el Sant Boià. A més, afrontaran el partit sabent que haurà fet el Júpiter contra el Sant Feliuenc el dia abans. El jugador arlequinat Pedro Pérez avisa que l'equip s'ho deixarà tota la gespa.
Queden tres finals, nosaltres anem a donar-ho tot i amb la il·lusió de poder guanyar els tres i després, doncs, depenent dels rivals també. Els rivals tenen partits complicats, així que a per totes i a veure com queda la cosa finalment.
I és que el rival a batre en aquests moments és el Júpiter. Els barcelonins marquen la permanència amb 5 punts de marge, però l'average és favorable al Sabadell Nord. Amb el partit a Can Uriac, hores després del Júpiter, els comptes són senzills. En cas de victòria dels de la Verneda, els arlequinats no poden perdre o baixarien. Si han empatat o perdut, encara es podrien permetre una punxada. Pedro Pérez apunta que l'equip, que acumula 5 partits invicta, ha fet mèrits per aspirar a més.
Aquests 3 partits per nosaltres són finals i així ho encarem. Sense pressió tampoc, perquè al final hem estat lluitant durant tota la temporada i és el que et dic, no? Crec que aquest equip ha merescut molt més del que hem aconseguit, però bueno, els partits tenen detalls i per unes coses o altres doncs no hem aconseguit els punts com considero que deuríem tenir.
Tot i que també hi ha 3 equips més immersos en la salvació, Horta i Rubí podrien certificar la permanència aquesta mateixa setmana, i el Sant Ildefons, que ja està en descens, té un punt més que el Sabadell Nord. Per tant, una victòria és gairebé obligada per continuar aspirant a estar un any més a Primera Catalana.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò. Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre. Del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Connecta't a la comunitat Vitamines.
Divendres i dissabte nit.
Tota l'actualitat sobre l'oci nocturn de la ciutat.
Tertúlies, entrevistes, DJs i música electrònica non-stop.
Vitamina Dance, la millor recepta per desconnectar de la rutina.
Comença el cap de setmana amb ritme i energia.
Participa al programa a través del nostre Insta, @vitamina946.
Vitamina Dance, a Ràdio Sabadell.
Sabadell s'omple de música. Arriba el Festival Observa. Del 26 de maig al 19 de juny. Rosario Flores, Don Patricio, La Casa Azul, M-Clan, SFDK i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Espai Village, food trucks, vermuts i les tardes de diumenge pels més petits. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
L'Hotel Suís obre les seves portes a Ràdio Sabadell.
Tres minutets i arribarem a 3:45 en directe a l'últim Hotel Suís de la setmana, aquest divendres dia 8 d'abril, que ens deixa també un mal regust, la ressaca de la derrota sorprenent ahir de l'equip femení de waterpolo de Natació Sabadell, sorpresa majúscula la que hi va haver en aquest primer partit de semifinals del play-off de la divisió d'honor femenina disputat a la Finetwork Aquàtics de Can Llong. L'Estalpul Natació Sabadell, el vigent campió de la Lliga, ha quedat completament contra les cordes després de perdre de 2, 7-9 contra el Club Esportiu Mediterrani, aquest primer partit d'una sèrie que és el millor de 3. Tot i el 2-0 de sortida, les de David Palma van col·lapsar en atac i en els darrers 2 minuts el medi es va endur el triomf amb un gol de Paula Crespí i un altre, ja a porteria buida, d'Àlex del club Clara Espar. L'Estalpul femení va trobar especialment a faltar la seva joia de referència, la Maica García, qui té realment molt, molt, molt complicat jugar aquest playoff. Com explica el mateix David Palma, l'entrenador, la lesió que arrossegava de la setmana prèvia a la Final Four del Pireu de l'Eurolliga s'ha agreujat, va forçar la màquina per poder jugar aquest tram final de la Copa d'Europa i el peatge a pagar és no poder disputar, com a mínim de moment, i a no ser que hi hagi un autèntic miracle, aquesta lluita pel títol de la Divisió d'Honor Femenina. David Palma.
És complicat perquè, a part de la fissura que tenia a la costella, un cop que va arribar també allà a Olympiacos li ha provocat com un hematoma en una vèrtebra, diguem, té com una hèrnia ella i bueno, té líquid i tal i serà complicat que pugui jugar dissabte.
Escoltant-lo, gairebé fa mal, d'imaginar-nos ja el que és una fissura de les costelles i jugar a waterpolo és bastant poc compatible, però fins i tot amb aquest agreujant del que va viure a Grècia. Parlava de dissabte, David Palma. Demà, a les 12, l'Estalpul a jugar a vida o mort la seva continuïtat al playoff. Només li val guanyar a la piscina Josep Vallès, al barri de Sants, contra el Medi, per forçar el que seria el tercer i definitiu partit de l'eliminatòria, que es disputaria l'endemà. Demà, diumenge, a 1:45, novament aquí a Sabadell, a Can Llong. Tot i haver rebut 9 gols ahir a la Finet Work Aquatics, la portera Laura Ester va ser una de les més destacades i amb ella va poder parlar uns minuts al Pau Vituri després d'aquest 7-9 entre l'Estalpul Natació Sabadell i l'exequip de Pajarito Ester al Mediterrani.
Bé, estem aquí al costat de la Laura Ester, de la portera de l'Estalpul, que avui, la veritat, pobra, poc més ha pogut fer, perquè, vaja, dos penals que no han entrat del Medi. Laura, què tal, com estàs, primer de tot?
Bueno, sí, ara mateix no sé què dir.
Però la sensació és que és un moment difícil, no?, per l'equip. No sé què ha passat avui. El Medi, evidentment, ha plantejat un partit molt dur. Vosaltres veniu amb tot l'esforç de la Final Four. Què ha passat?
Bueno, jo crec que està sent una temporada molt dura. Des que hem començat la temporada, jo crec que cap dia hem estat les 13 jugadores entrenant, ni un sol dia. Això no s'excusa, sí que és veritat que ara els moments més importants ens falta la Marche, ens falta la Maica, són dos jugadores titulars, dos jugadors importants, que evidentment sense elles podem guanyar el Medi, però bueno, avui el Medi ha sigut superior i nosaltres no ens ha pogut portar el partit.
En quina mesura afecta també aquesta baixa de la Maica, que ja sabíem que venia molt, molt tocada de les costelles del Pireu?
Bueno, doncs és una baixa molt important. Al final és una gran jugadora que ho demostra sempre tant al club com a la selecció, que és una jugadora molt important, que treu molt a la defensa, però bueno, si no és excusa i avui podíem haver guanyat el partit.
Ara el que està clar, Laura, és que sense marge d'error. Si voleu passar a la final heu de guanyar... Seguiu havent de guanyar dos partits davant el Medi.
Sí, està clar. Evidentment que sabíem que no anava a ser fàcil, i menys per la temporada que portem. Dissabte no ens queda una altra que guanyar i anirem a Medi a buidar-nos perquè així és la nostra última oportunitat.
Doncs Laura Ester, gràcies per aquests minuts i per aquest segon partit a intentar tornar a l'eliminatòria aquí a Sabadell. Que vagi bé.
Moltes gràcies.
Contra les cordes, l'equip de David Palma, que es quedaria sense cap títol aquesta temporada, tot i haver lluitat i competit per tots després d'anar perdent les successives finals, incloent-hi la de la Copa d'Europa, com vau escoltar en directe diumenge des del Pireu, des de Grècia, 11-7 contra l'Olympiacos. A l'altra semifinal, a tot això, també va patir de valent per sumar el primer punt de l'eliminatòria al Mataró. El Terrassa guanyava per 2 gols de diferència, ja ha entrat l'últim quart, però les de Dani Ballart van forçar la tanda de penals i un cop allà es van acabar imposant gràcies a l'errada en l'últim llançament d'una ex del club, com és Bea Ortiz, la rubinenca, a les files de l'equip terrassenc. Demà a les 6, segon duel, aquesta vegada ja a l'anella olímpica agarenca, però es podia haver complicat i molt també el passi del Mataró si arriba a perdre aquest partit. Per tant, va ser un dijous de sorpreses en l'estrena dels play-offs de la Divisió d'Honor Femenina de Waterpolo el d'ahir, amb la derrota de l'Estalpul de 2 i amb l'empat i després resolent sobre la botzina la situació al Mataró a la tanda de penals contra el Terrassa. I a tot això, un apunt més ràpid relacionat amb els equips de waterpolo del Club Natació Sabadell, perquè d'aquí una estona a les 4 de la tarda seran rebuts al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell a plaça Sant Roc per l'èxit del masculí amb la victòria, amb el títol aconseguit a l'Eurocup, la primera corona continental per un equip masculí de waterpolo del Natació Sabadell i també aquest subcampionat europeu que comentàvem del femení al Pireu. Tram final de programa, no ens movem de l'aigua. Torremolinos acull des de demà i fins dimecres, durant 5 dies de la setmana que ve, evidentment, el 22è Campionat d'Espanya de Natació. En un principi, aquest Open s'havia de disputar a Màlaga, a la capital de la província, però s'ha hagut de canviar la ubicació a correcuita a causa d'un despreniment del sostre la setmana passada del centre d'Inacqua, on inicialment havia de tenir lloc aquest Campionat d'Espanya Open, aquest estatal. El canvi d'última hora s'ha referit també al director tècnic de natació del Club Natació Sabadell, el José Antonio del Castillo. Casti.
Al principi ens va semblar que era un hàndicap important. El que passa que han trobat una solució molt bona, que és el mateix a 20 quilòmetres d'una instal·lació a l'altra, tenir la possibilitat de tenir aquesta Torremolinos, i nosaltres no hem fet que el pels nadadors sigui com un problema fins que hem vist que estava ja tot muntat. Els hem explicat que simplement és un canvi de dos carrers menys, a més de 10 carrers són 8, que potser és una mica menys còmode en qüestió de capacitat, però que per lo de més és una piscina ràpida que està bé.
Per tant, adaptant-s'hi i amb bon regust, amb bona cara, aquest canvi d'última hora. En total es reuniran a terres malaguenyes fins a 765 nedadors de 181 clubs diferents. Per part del club, l'expedició està formada per 25 integrants i amb tot el ferro de la secció. En categoria femenina, per exemple, destaquen els noms de Marina García, de la Bracista, o de Cata Corró, a les proves llargues d'estils i papallona, i a la masculina, el plusmarquí nacional del 100 lliures, Sergio De Celis, i el jove Carles Coll, que ve de brillar als Estats Units amb la Universitat de Virginia Tech. Casti ha assegurat que durant la preparació no pensen en mínimes ni tampoc en possibles rècords d'Espanya, però és conscient que ho poden assolir si neden en les seves millors marques.
Això podria ser que, en el cas del Sergio, que és la persona que ha fet el rècord, pues, si ell millora, clarament es millora el rècord nacional. No sé si pot haver algú altre que també estigui pensant en la mateixa situació. Sí que està clar que són dos perfils de nedadors joves en progressió, que si els compares, per exemple, una Marina i una Cata, que tenen ja un nivell des de molt de temps bastant alt, doncs és una situació diferent. Llavors és més fàcil que si tu millores estiguis a prop d'aconseguir aquesta fita, no?
Les impressions prèvies a aquest Campionat d'Espanya Open, insistim amb la idea, s'havia de disputar a Màlaga, finalment serà a Torremolinos. Aquest estatal també servirà per repartir els bitllets per les grans cites internacionals d'aquest any, com ara el Campionat del Món, el Mundial de Budapest, i els Jocs Mediterranis d'Urà, a Algèria, a la segona quinzena de juny, o l'Europeu de Roma, ja al mes d'agost.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell. I quan tu vulguis, el podcast del programa.
De la província de Màlaga saltem a la de Tarragona, del món de la natació, al motor, perquè Salou acull a partir d'aquesta mateixa tarda i durant tot el dia de demà la sisena edició del Rally Catalunya Històric. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Adri.
El rally tindrà àmplia participació sabadellenca un cop més, amb fins a 8 equips del Motor Club Sabadell, o, per exemple, un que sap el que és ser podi en la seva categoria del Dakar aquest mateix any, com és el Sergi Giralt.
Sí, Adri, a 6:15, per ser més exactes, arrencarà aquest Rally Catalunya Històric amb 53 equips participants. Per segon any consecutiu, la prova puntua pels diferents campionats de Catalunya de regularitat per cotxes clàssics i Legend. La sisena edició del Rally comptarà, com deies, amb una bona presència sabadellenca. Per un costat, la ciutat estarà representada per 8 equips del Motor Club Sabadell i també pel copilot Sergi Giralt. A part, l'entitat de Sabadell també hi participa amb un equip de tram que forma part de l'organització de la prova. Jaume Marco, president del Motor Club, assegura que estan molt contents de poder comptar amb tants participants i veu possibilitats de que algun d'aquest equip sigui el guanyador.
Estem molt contents de tots els socis que,
que competeixen i que porten el nom de Sabadell i del Motorclub Sabadell per tot arreu. I tenim gent molt bona, la veritat és que sí. Vull dir que tenim campions de Catalunya i les possibilitats hi són moltes.
Doncs estarem pendents de si es confirma o no la victòria d'algun dels vehicles, dels cotxes del Motorclub Sabadell en aquest Rally Catalunya Històrica Salou. Un Motorclub Sabadell que al marge d'aquesta, podríem dir, actualitat en el món dels ral·lis, ahir també va tenir una visita d'excepció a la seva seu.
Correcte, perquè ahir al vespre es va celebrar a la seu un col·loqui que va comptar amb la participació de Lucas Cruz, guanyador de 3 Dakars i copilot de Carlos Sainz, Nani Roma o Latia, entre altres. Jaume Marco admet que és un orgull poder comptar amb persones com Lucas Cruz a l'entitat.
És un orgull tenir un copilot d'aquestes alçades, és un orgull tenir a tota la gent que tenim, eh? Vull dir, ell perquè destaca per la seva feina per davant de molts altres socis del Motorclub Sabadell. Però la veritat és que sí, a més és una persona molt planera i, bueno, el Lucas és tot un pou de saviesa. Jo em sembla que vaig conèixer el primer ratll que va córrer l'any 1994, el ratll Osona, amb el Miguel Ángel Fernández, anava de copilot amb Miguel Ángel Fernández, i sempre ha sigut una persona molt accessible. I ahir en el col·loqui es va veure que una persona molt planera, molt accessible, i tots vam gaudir molt de les seves explicacions.
Estarem pendents, doncs, de què fan els sabadellencs i sabadellenques en aquesta edició del Rally Catalunya Històrics, que es podrà en marxa aquesta tarda.
I aquesta cita social també del col·loqui d'ahir a la seu del Motorclub Sabadell amb el barceloní, amb Lucas Cruz, entre altres, com comentàvem, el copilot de Carlos Sainz o de Latilla. Oriol Ferran, gràcies, no pateixis molt demà, per cert, a la final del Sabadell Rugby Club, en aquest cas les Tintoreres, a Vic contra el Catalunya Central. Fins ara.
Fins ara.
L'Hotel Suís, una manera diferent d'entendre l'esport.
I els últims minuts del programa d'avui d'aquest Hotel Suís del divendres 8 d'abril dedicats al món del futbol sala, no només amb la prèvia d'una nova jornada a la segona vela que pot rubricar la permanència fins i tot matemàtica del Natació Sabadell a la categoria de bronze del futbol sala estatal, sinó fins i tot amb futbol sala en directe que tindrem aquesta nit en partit de la 6a ronda de la Copa Catalunya. El Club Natació Sabadell jugarà contra el Club Esportiu Jesús Maria, el conjunt que milita a la tercera divisió, és a dir, un graó per sota que els nedadors. Els d'Arnau Casabon, recordem, són l'únic equip sabadellenc supervivent en aquestes alçades de competició. El tècnic nedador assegura que la principal prioritat ara com ara és segellar aquesta permanència a segona B el més aviat possible, però sense deixar de banda del tot l'aventura de la Copa Catalunya.
Jo crec que hem d'anar partit a partit. Primer el divendres la Copa sortirem amb tot, anirem a guanyar, però després el dissabte igual. Jo crec que la prioritat ara mateix és la Lliga, però sense deixar de banda la Copa.
Doncs una bona oportunitat. Recordem que fa un parell de rondes al Natació Sabadell va ser eliminat a la tanda de penals, però repescat després per alineació indeguda, i avui té la possibilitat de saltar una ronda més en aquest partit de la 6a eliminatòria. Quan passin 10 minuts de les 10 de la nit, horari un pèl peculiar, arrencarà aquest partit a Sant Gervasi. I menys de 24 hores més tard, per allò de preguntar per les prioritats que escoltàveu ara, demà, a 7:45 del vespre, el conjunt nedador rebrà al Pavelló Nord el Ripollet en un partit de Lliga, un duel ballesà, i un equip amb el qual estan empatats a 33 punts a la classificació de segona B, per tant podríem parlar d'un duel directe entre el Natació Sabadell i el Ripollet de Futbol Sala. Per la seva part, l'Escola Pia visitarà el Pujolet de Manresa amb un reguitzell de baixes. Es perdran el compromís a la capital del Bages per sanció Leni Ramos, Carles Comadran, Arnau Graell i també el tècnic Pedro Donoso, a més de la lesió de José Ruiz Peluca. I Carlos Povedano també està tocat, però com a mínim el capità Marc Pagès s'ha recuperat de les seves molèsties i en teoria podrà ser de la partida.
És un escenari sempre complicat al Pujolet, també és veritat que sempre se'ns ha donat bé a puntuar allà sent un camp que és molt difícil, i nosaltres tenim gent jove que està entrenant amb nosaltres, el Mayo, el Miquel Canut, que jo no sé la convocatòria encara, però suposo que ens vindran a ajudar, els entrenaments ho estan fent molt i molt bé, estem orgullosos que ens puguin ajudar, i nosaltres farem tot el que puguem per poder sumar en un camp tan difícil com el Pujolet.
Per tant, pista complicada i més amb tantes absències per lesió i sanció al conjunt escolapi, que en les últimes setmanes el seu rendiment ha anat clarament a la baixa. Si dèiem que demà a 3:45, l'endemà d'aquest partit de Copa, juga el Natació Sabadell-Ripollet al Pavelló Nord, demà també, però a 6:45, arrencarà el partit del Pujolet aquest Manresa Escola Pia, també de la segona B de futbol sala, i una hora abans ho farà un altre duel comarcal, un altre partit entre Vallesans, el Cerdanyola, amics del Pou, amb l'equip dels Marinals, recordem, ja descendit matemàticament des de fa un bon grapat de setmanes. D'aquesta manera arribem al final del programa d'avui. Recordeu que el Sabadell en joc de demà començarà a 5:45 de la tarda des de Terres Andaluses, des de la Ciutat Deportiva Luis del Sol, amb la disputa del duel entre el Fanalet Vermell del grup 2 de primera ref, el Betis Deportivo, i el Centre d'Esports Sabadell. Un partit que fins i tot, depenent de com vagi avui l'Andorra-Castilla, podria deixar momentàniament l'equip de Pedro Munitis entre els 5 primers classificats. Una abraçada des del control de so del Toni González. Us ha parlat l'Adrià Arroyo, nom dels esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Podeu recuperar el programa d'avui al podcast de l'Hotel Suís a radiosabadell.fm o fins i tot, si ho voleu, l'entrevista d'avui amb l'August Serra, amb el flamant nou president per 4 anys més del tenis Sabadell, al podcast del Cafè de la Ràdio. Ara les notícies amb la Núria García, al capdavant del Departament d'Informatius. Que vagi molt bé. Adéu-siau, bon divendres.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.